第三的贝尔。
Hola, benvinguts i benvingudes a l'últim programa del Petits Grans Trapelles d'aquesta temporada. Jo sóc la Lídia i aquí avui tenim a la Laia.
Hola, Lídia. Laia,
què tal?
Molt bé.
Ja acabem.
Sí, avui acomiadarem la temporada.
Ja està, i com sempre la Marina. Hola, Marina.
Hola, noies.
Què tal?
Molt bé.
Operació ja bikini, eh? Ja estan
Ai,
totes
que
a tope,
sí.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, avui tenim per vosaltres una tertúlia a tres bandes, que la Marina ens ajudarà sobre el patriarcat, que dona molt, és un tema que dona, té molt suquet.
Sí, molt sucós,
molt sucós. I res, des d'aquí saludem a les Cristines, que avui no han pogut venir, i molts petonets. Vinga, fins ara. Doncs bé, com us dèiem fa un moment, avui hem estat mirant i remirant un article d'un blog que a mi em sembla el nom del blog molt divertit, que es diu Mamíferes al borde d'un ataque de nervios.
Sembla quasi la pel·li de l'Almodóvar, no?
És que és això, és com l'anunci aquell de la deliciosa calma. L'heu vist, l'anunci aquest?
No.
És l'anunci del... Es poden dir marques, Marina? D'uns embotits? D'un camp molt fresc en castellà?
Molt bo el teu.
No l'heu vist, aquest? De la deliciosa calma?
Sí, sí.
Que és un restaurant on només hi ha mares. I al final surten les actrius de la pel·lícula aquesta del
Almodóvar. Sí,
i són tot de mares que es demanen plats amb noms així. Avui no he pogut anar a buscar els nens i que vagi la canguri, més igual, amb una mica de salsa de no sé què. I es demanen plats així i és com un moment de deliciosa calma per tothom. Perquè, bueno, és una mica l'exemple del que ve a dir aquest article, que estem totes al borde.
Al límit. Sí.
Al límit d'un atac de nervis. L'autora d'aquest blog, Mamíferes al bord d'un atac de nervis, per si el voleu mirar una miqueta, és la Virgínia Mosquera, que es defineix ella com a mamífera i autora d'aquest blog. El títol ja és molt suggerent, perquè ens diu Derecho al placer, la tierra prometida. I ens explica una mica què és el dret a quin plaer i què és la terra, quina és aquesta terra promesa.
Que terra promesa hi ha una mica, i el que ens diu és que no hi acabem de ser, no? És una mica allò, aquell somni que estan allà.
Clar, ja comencem malament, diguéssim, perquè estem reivindicant un dret, vol dir que no estem disfrutant d'alguna cosa que hauríem d'estar gaudint, i que no estem ni de bon tros en un lloc on es pugui reconèixer aquest dret.
Exactament, exactament.
Bé.
Sí, sí.
Bueno, deixem de parlar en clau. La terra promesa, ella s'emmiralla, com molts ja sabeu, amb els països nòrdics, amb els països escandinaus, on per exemple les dones gaudeixen d'una baixa de 2 anys per la seva criança. Clar, això aquí és inimaginable.
Inimaginable, inimaginable.
Una utopia.
Sí, sí. Lo d'aquí és realment de mínims, i moltes vegades és tan de mínims i és tan poc adequat amb el que necessita un bebè, una criatura que neix, i el que necessita també la mare, doncs que moltes vegades passa per sacrificis personals i per opcions personals, perquè no hi ha aquesta cobertura legal, no? de poder-ho allargar, i per tant va a compte de no treballo, no cobro, o deixo la feina, o altres opcions. No?
Que realment és una baixa pensada no per la dona ni pel nadó, sinó pel sistema laboral.
Laboral, completament.
No té, perquè no, una criatura amb 16 setmanes fa molta pena haver-la de deixar.
Sí, sí, sí. Fa molta pena, i és absolutament antinatural, no? I realment jo aquí he de dir que quan tu tens una criatura a les mans de 16 setmanes, te n'adones És a dir, és tan evident que allò no és natural, però en canvi fins que no hi arribes...
No t'ho creus.
No ho penses. És a dir, ets incapaç de connectar amb aquella situació. És a dir, tu saps que si un dia t'embarasses i tens un fill, tindràs una baixa, i quan s'acabi la baixa tornaràs a incorporar
a treballar.
I així queda, no? Però és impossible fer-te la idea del que és un bebè de 16 setmanes als teus braços i de lo poc raonable que és
deixar-lo
gairebé tot el dia en un espai que no sigui casa seva i
amb persones que no sigueu tu o el seu pare.
Ah, exactament, no?
Sí, sí.
I així és.
Doncs és així. Aquest article comença recordant-nos que no fa pas tant temps les dones tan sols érem ciutadanes de segona divisió, en què no podíem votar, no podíem viatjar soles, no podíem fer una sèrie de coses, no?, que ara ens semblen mentida, i que això, aquesta mena de ciutadania de segona arribava fins a límits molt íntims, no?
Com, sí, sí.
Bueno, doncs com el tema de l'embràs, el sexe, la maternitat, abarcava tots aquests espais. I ens diu l'autora, diu que vivíem mutilades en tots els àmbits, des de l'àmbit intel·lectual fins a l'àmbit del plaer. I ella ho compara això amb un estat molt, molt proper a l'esclavitud. Uh-huh. No?
Sí, sí. De fet, fins i tot aquí, no?, una mica allò recordant el que passava aquí a Sant Feliu, el normal quan et casaves era marxar de casa teva i integrar-te. És a dir, el normal era anar a viure a casa del marit, uh-huh, no? I per tant tot el teu referent familiar quedava com...
Esborrat,
no? I en la nova família quedaven com molt, molt clares quines eren les teves funcions i quins eren els teus rols, no? I de fet, si les dones anaven a treballar, era també per una necessitat de la pròpia economia familiar, no?
Que no
és a dir,
pas perquè es cregués que
sí,
fos...
Sí, sí. Anaven a treballar les dones de classe treballadora. Les dones que tenien un estatus més alt, aquelles sí que es podien quedar a casa, però no vol dir que poguessin fer el que els donés la gana, per dir-ho així, no? Vull dir que també tenien uns rols molt marcats, però a més, si eres de classe baixa, a més et tocaven a la fàbrica unes 14 horetes al dia, no està mal.
No res. I tot això tenint en compte que l'embràs havia de ser quasi segur, no?
Sí,
sempre, no?
Sí,
per la finalitat de casar-se era tenir fills.
Exactament, l'embràs gairebé segur, i fins i tot, que això tampoc no ho pensem massa, però moltes vegades els fills els criava la sogra, precisament perquè la mare havia de marxar a treballar en aquests grups socials, perquè
tendim
a pensar la societat com un tot i en realitat hi havia grups socials molt marcats i de fet a les classes altes tampoc moltes vegades els cuidava la mare, sinó que era la dida o la persona que estava fent el servei, no?
Això, de servei, una persona de servei.
Exacte.
Sí, sí. Doncs...
Vull dir que molta maternitat...
Tampoc hi havia. Clar, és que venim... Jo crec que venim d'un... Sí, que està al segle XX, sobretot la segona meitat, o a partir del segon terç, no?, si li dividíssim en tres.
Sí.
Venim d'un referent de maternitat horrorós.
Mhm. Realment sí, sí.
En realitat, no? O sigui, s'ha saltat com una generació. Jo crec que si tornéssim cap als nostres besavis, el referent de maternitat potser era més proper, més natural.
Més natural, sí.
Més natural que no pas el que es va plantejar cap als anys 30, 40, 50, cap aquí.
On això, la incorporació de les dones a les fàbriques, de fet feia impossible que hi hagués una maternitat com avui l'entenem, no? Sí, sí.
De fet, diu això, diu les dones, avui diu, hem pogut, gràcies a totes aquestes dones que van lluitar, diu, a cor obert i van deixar-hi algunes la vida, ara podem votar i podem gaudir de la nostra sexualitat, diu, i treballar com homes. Diu, uh-huh, aquest és el gran problema, que és que aquestes dones van arribar molt lluny, diu, però no suficientment com per entrar en aquesta terra promesa, que ens diu aquesta terra promesa són aquests països nòrdics, en què les dones actuals d'aquí ens dediquem a treballar, diu, com homes, però cobrant menys, és a dir, cobrant com a dones, i a més amb totes aquestes exigències de la maternitat, tal com l'entenem ara, que hem de donar-ho tot, no? Hem de donar-ho tot en el... I volem donar-ho tot en l'àmbit de la maternitat, però també volem donar-ho tot en l'àmbit intel·lectual i en l'àmbit laboral.
És que, de fet, aquesta aspiració de voler treballar com homes, d'entrada, és legítima, no? Des de quin punt de vista? Doncs des del punt de vista de poder-te preparar per una professió que tens ganes d'exercir, poder-te esplaiar, no? I desenvolupar en el marc d'una professió que t'agrada i tenir una independència econòmica a partir del sou o a partir dels ingressos que tens de la teva feina, que és legítim poder-ho tenir per una planificació familiar i personal a la teva mida i al teu gust, és a dir, que com a aspiració és legítima.
És legítima.
No? El que passa que aquesta aspiració legítima, primera, que no s'ha donat perquè el treball de les dones mai s'ha remunerat de la mateixa manera que el dels homes i sempre hem tingut i encara tenim un sostre de vidre que no es veu però que hi és i que fa que en moltes carreres doncs, els últims esglaons de direcció i de presa de decisions doncs, segueixen reservats als homes, no? I això doncs, es veu per tot arreu, per dir-ho així, que no només aquests llocs de treball estan ocupats majoritàriament per homes, sinó que les dones que els han arribat a ocupar, i també en parla l'article, normalment és a costa
de renunciar
sobretot a la maternitat, no? Perquè la maternitat en tot aquest desplegament del que és formar-te per una carrera, per treballar, per tenir una independència econòmica, la maternitat aquí no hi cap.
És que és aquest el problema, eh? Hi ha algun lloc que hi ha una esquerda on, i tu caus per aquella esquerda en el moment en què ets mare.
En el que et planteges doncs, que ja toca i que tens ganes de tenir fills. Llavors te n'adones que estàs en un sistema que no ha previst aquest lloc i que no el contempla. No? I per tant, aquest somni d'igualtat, no? Que és legítim i que a més l'hem de seguir reivindicant, topa amb una realitat que no la veus fins que t'hi confrontes, que és el fet de tenir un fill i voler-te'n cuidar, i el sistema no té previst que tu te'n puguis cuidar. I és per això que en aquest article una mica el que se'ns diu és parem de reclamar igualtat, el que hem de reclamar i lluitar és per una diferència en la que en el moment de la vida en què una dona vol ser mare, doncs realment pugui ser tractada diferentment perquè hi segueixi havent-hi lloc per la carrera professional, però també per la maternitat.
Clar, és que el problema és el que molt bé diu aquest article, diu que quan arribes en aquesta maternitat, diu t'adones que estàs vivint una gran farsa.
Ah, exactament.
I llavors, i m'agrada aquesta expressió de la gran farsa, perquè una mica el sentiment és una mica de frustració. Perquè dius, ostres, Déu, en el millor de la meva carrera professional, en el moment que jo ja sóc una dona madura, amb experiència, que ja m'expandeixo a nivell professional i provo coses noves i sense por i puc diversificar-me o fer el que em vingui de gust, perquè ja no tinc 20 anys, no? I ja et porto un bagatge, just en aquell moment que estàs allò, a puntito de caramelo, que
exacte, diuen, per menjar-te el món.
Clar, que tu et menjaries el món i llavors aquest gran projecte personal, que em fa molta gràcia, no? Que li digui projecte personal en els fills, i de fet és això, aquest gran projecte personal,
sí,
que no encaixa gens i per enlloc amb la vida laboral, i llavors et vas quedant, has d'escollir, i clar, és horrorós haver d'escollir.
És horrorós i és una injustícia molt gran, perquè totes sabem que escollir la criança dels fills té conseqüències molt grans en el mercat de treball. No? És a dir, no és realment una elecció lliure,
no.
Perquè a més seria legítim, i algunes dones els hi passa, i no... És a dir, hi ha de ser una opció com una altra, de dir, jo tinc ganes de tenir un fill, però la maternitat no m'interessa especialment i m'està molt bé, tenir un servei per deixar el meu fill quan ja s'ha acabat la baixa, o muntar-me, per dir-ho així, un sistema laboral, no? A on no dedico moltes hores als fills. No? Aquesta seria una opció possible. El tema és que...
Bueno, una opció possible, jo gairebé et diria l'única possible. Si vols continuar, no?
Sí, en aquests moments és l'única.
Perdona, que t'he llegit el pensament i t'he tallat.
No, no hi ha cap problema. El tema és que és una hauria de ser una opció possible, però no la única, no? I les opcions que no són aquesta tenen conseqüències molt importants en el mercat de treball, no són gratuïtes, diguem, no? I les mares que d'alguna manera decidim no deixar els fills, doncs perquè pensem que la maternitat és un dret i que la maternitat no només és un dret de la mare, sinó que també és un dret dels fills, no? I a més sabem quines conseqüències té, no? en les futures generacions uns fills que han tingut aquest temps, no? I aquesta dedicació de les seves mares. Sabem que això és un benefici per la vida, però escollir això en l'actual sistema doncs, no és gratuït i normalment et passa una gran factura quan, havent abandonat el mercat de treball 2 i 3 anys, t'hi vols tornar a incorporar.
Sí, és que realment és com una desconnexió, perquè no hi ha res del món laboral que afavoreixi o que mostri la més mínima comprensió, no? cap al fet d'embarassar-te, parir i poder maternar el temps necessari fins que els fills són una mica més grans i quan ja ho són.
Exacte. Hi ha un, ara m'ha vingut al cap, va circular, de tant en tant circula allò, em torna a arribar, no?, a través de grups de WhatsApp i així, un petit vídeo d'una dona doncs, que era doncs, una professional doncs, amb la seva carrera i que feia una aturada doncs, això, d'uns 2 anys en el moment de tenir els fills petits i per poder una mica viure la maternitat. I el vídeo el que explica és el moment en el que torna a buscar feina, no? I una miqueta a totes les entrevistes li pregunten i què ha passat aquests 2 anys, no? Vostè on ha estat?
Què ha fet vostè?
Què has fet durant
aquest... Què vol dir aquesta parada?
Exactament, no? Allò que en el currículum quedava com un buit, una mica sospitós, no? Llavors ella d'entrada deia, jo he estat amb els meus fills a casa perquè, doncs això, volia ser mare i és l'opció que he pres, però... Mirin vostès tot el que venia fent, quines són les meves capacitats. Ah, no, allà s'acabava l'entrevista en sec i diguem que les feines li anaven passant per davant del nas i no cap era
perquè
per ella.
Perquè no quedava bé.
No quedava bé no quedava i no s'acceptava aquesta opció que ell havia pres. I llavors molt clarament es veia el càstig del mercat de treball. Exactament. A les mares que havien pres aquesta opció i que després es volien tornar a integrar, no? Quan ella, d'alguna manera, quan comença a pensar sobre totes les habilitats
que ha guanyat
amb la maternitat, no? I que són habilitats que el mercat de treball necessita, com és el treball en equip, el compromís, vetllar...
Diu la resolució ràpida de conflictes.
De conflictes, diguem, el fet de fer el multitasking, no? El fet d'estar fent, que si tinguéssim 2 braços més faríem meravelles,
sí,
no?
Sí, sí. Gestió de recursos...
Exactament. Llavors ella arriba un moment on s'inventa una suposada feina, on ella ha après tot això...
Sí, ella li diu projecte personal.
Li diu projecte personal.
Me'n recordo, doncs, sí, que mira, més coincideix amb el del llibre, amb el de l'article.
Coincideix amb l'article que estem llegint, sí. No? Però realment és un vídeo que val la pena de veure, és molt emocionant i te n'adones una miqueta de com la maternitat no només és una parada que es castiga, sinó que és una gran oportunitat pel mercat de treball, no? Perquè realment et confronta a un tipus d'habilitats i de gestió que després enriqueix tot el que és el que et pot demanar un lloc de treball, no? I re, ara
sí,
m'hi ha fet pensar,
sí,
no?
Sí, jo també, quan llegia l'article, també havia pensat en aquest vídeo, com tu bé dius que és així d'aquests virals que et va tornant...
Sí, de tant en tant torna.
Va apareixent,
de tant en tant
sí,
torna,
i, va,
perquè...
i va bé veure el de tant en tant,
sí.
Perquè llavors totes aquesta vida diària... tant de treure la llengua fora, no? que diu l'autora aquí en l'article, la defineix amb aquestes paraules que tu deies tan en boga a dins de l'àmbit laboral. I llavors, clar, en els entrevistadors, quan ella està llegint el seu currículum i comentant per entrar en una feina, a partir de llavors genera moltíssima curiositat.
Exactament.
Al contrari que aquell càstig inicial, el fet de dir, no, m'he dedicat a un projecte familiar, no? Una empresa, no sé si li diu una empresa familiar,
sí,
o alguna cosa
sí,
així, com un projecte,
sí.
Una cosa que sempre havia volgut fer, i llavors es veu com una altra cosa que també està molt de moda avui en dia, que es veu com una dona emprenedora.
Exactament.
Que ha sigut en un moment capaç de deixar-ho tot, per poder fer una cosa que sempre ha volgut fer, no? I que quan això ens ho plantegem en termes laborals, de mira, sempre he volgut tenir un restaurant, doncs vull tal, tanco la paradeta del que estic fent ara i em poso el barret de cuiner
i m'hi llenço.
I tothom t'aplaudeix, no? Com dient, ostres, que bé, que tal,
que valenta,
que valenta, que això, que allò. Però en canvi per fer de mare no. És un càstig, és el que tu dius, eh?
Exacte, exacte. De fet, recordo també una autora que m'ha agradat molt, la Laura Goodman, és una psicòloga argentina que ha analitzat també molt què és el que posa en marxa, no?, el fet de maternar, no?, totes les habilitats i el que es posa en joc en totes les situacions quotidianes, no? I ella diu és que les empreses ens haurien d'empènyer les seves treballadores, no?, a viure aquests 2-3 anys de maternitat, perquè tornen absolutament enriquides i compromeses a la feina i, per tant, amb moltes habilitats que d'una altra manera no tens el context per desenvolupar-les, no? I també des d'aquest punt de vista, que és com una mica fer-li el joc al patriarcat, és a dir, ens hauríem de plantejar, ara sembla allò que estiguem justificant la maternitat en termes del que vol el mercat, no? I no. És senzillament veure que no és una parada, no és una pèrdua de temps, és la millor de les inversions que podem fer com a societat, i a més passen moltes coses que són formadores, segurament més que un curset a no sé on, no? Però tot i amb això, és a dir, més enllà de tot, del gran aprenentatge que suposa la maternitat i de l'aportació que pot suposar a l'hora de reintegrar-nos al mercat, el tema és que en aquests moments no és una tria possible, no? No és una tria, i d'aquí la gran farsa, no? És a dir, de que realment no és una opció lliure per triar, sinó que és una opció que ha de ser molt valenta i que sabem que tindrà una gran contrapartida.
Té una gran contrapartida, sobretot perquè a nivell social, i aquí sí que ve una mica aquesta ràbia d'aquest article en contra del patriarcat, que és una mica el fet de no poder gaudir, de no, com si estigués mal vist gaudir de la maternitat, però està mal vist des de tots els àmbits. Si en gaudeixes des de l'àmbit del patriarcat, sembla que estiguis donant la raó que tu laboralment en aquell moment no ets lo productiva que hauries de ser, i des de l'àmbit, per exemple, contrari, des del feminisme, com si tu fossis menys feminista pel fet d'escollir la maternitat o d'escollir gaudir d'aquesta maternitat.
I de renunciar al que de vegades implica renunciar, diguem, no? Això des del punt de vista del feminisme, en negatiu.
En negatiu.
Sobre el que és la maternitat, no?
Clar, és una mica que estàs com atrapada, perquè no és la gran farsa que diu ella, estàs com atrapada per totes bandes, perquè facis el que facis...
Estarà mal vist.
No encaixes.
Sí, no encaixa.
Està mal vist des del punt de vista laboral o des del punt de vista feminista o des d'on vulguis.
Des d'on vulguis, sí, Déu-n'hi-do, és una opció molt valenta.
Clar, és una opció molt valenta i a nivell... El problema és que tu la pots fer a nivell individual, però una mica el problema és avançar a que això pugui ser una opció social.
Exactament.
Que és una mica el pas, aquest pas després de parlar de la maternitat a nivell individual i totes aquestes renúncies que hem de fer, una mica tot això ve perquè no hi ha una consciència social de que la maternitat no és una cosa individual o no hauria de ser una cosa individual que viu cadascuna, sinó que és una inversió social.
Exacte,
i ha de ser...
Perquè
hi ha d'haver un futur.
Exactament, i un futur equilibrat, que ja veiem que no ho està prou.
No, falten nens.
Que hagin tingut el temps que necessiten dels seus pares.
Dels seus pares, exactament.
De fet, hi ha una de les paraules, no? Així, de tant en tant, en l'article ens trobem unes paraules en majúscula per una miqueta allò reforçar idees, i una d'elles és que estem soles, no? És a dir, aquesta opció no només en aquests moments és individual, l'opció per la maternitat, sinó que és des de la solitud, no només de dos models que ho veuen amb mals ulls, no? Tant el patriarcat com el feminisme, sinó perquè el propi sistema de protecció no t'acompanya. I, per tant, com a opció, no tens ni transferències de l'Estat, ni cap tipus de suport que després doncs, et permeti... No? És a dir, si tu prens aquesta opció, és a compte de no cobrar. Si tu prens aquesta opció, és a compte de després tenir més dificultats de tornar-te a integrar al mercat de treball, no? I en aquests moments, o sigui, per transferències per criança, em sembla que n'estan reincorporant una per fills de menors de 3 anys, però diguem que fins fa pocs anys jo encara n'havia rebut alguna per menors de 6, que després van desaparèixer.
Hi havia aquella dels 100 euros.
Totes de cop, no? I la de la mare treballadora també.
Però aquestes són coses molt simbòliques. Em refereixo que tampoc no...
Molt simbòlic, perquè no t'ajuda a tirar endavant, és a dir, és quasi ridícula la transferència que suposa, però és que a més l'ajuda per mare treballadora només te la donaven si treballaves més de mitja jornada, amb la qual cosa representa que conciliació zero, i que si treballes a més de mitja jornada representa que el sou, doncs, més o menys per menjar t'ha de donar. És a dir, quan el necessites realment és quan treballes moltes menys hores, i per tant els ingressos també són molt menors, no? Vull dir que des de tots els punts de vista, el tema de la solitud, no? Penso que és un tema rellevant, no? Perquè és un estar sol des del punt de vista material, que no t'ajuda, però també des del punt de vista social. Perquè hauria de ser un projecte col·lectiu i un tresor a preservar, per dir-ho així, no? Preservar la infància vol dir preservar la maternitat. No pots preservar la infància i veure-la com el teu tresor, sinó si dintre de les condicions de creixement d'aquests infants no hi ha unes mares i uns pares que realment poden fer el seu paper. I el poden fer sense treure la llengua fora, no? Que és una de les coses que surt en més d'un moment en l'article. No?
Surt, hi ha un paràgraf que a mi em fa especialment gràcia, que diu, ara no el trobaré, però que diu que és això, que és el políticament correcte. És com si fos políticament incorrecte fins i tot queixar-nos, no? De que no arribem a la feina, de que no arribem a atrapar-ho tot, quan ens embracem i quan parim i quan estem maternant, sobretot aquests, els 3 primers anys, diria jo,
sí,
que són els més exigents,
sí,
a nivell de maternitat, i hi ha els que has de fer-ho molt bé, perquè és la llavor, és la base. Després també, però és un altre, és un fer d'una exigència més intel·lectual i potser no tan...
No tan física, i de proximitat, no?
Tot exactament.
I que, sí, sí, estic d'acord amb tu, que els primers 3 anys són emoció, cos, espai, barreja, presència...
És una barreja molt forta, i no hi ha cap element de l'estructura empresarial, laboral, que protegeixi això.
O sigui, exacte.
S'ho ha de muntar la mare en concret amb les possibilitats que tingui. I no hi ha cap cosa social que preservi aquest estat, no? Que tampoc és tan llarg en el temps,
no.
Que són 3 anys, no és que diguis és que la dona a partir que s'embrassa ja no farem res, o sempre haurem d'estar cuidant o ajudant, no? Sinó que i fa molta gràcia això, diu que és com si tot aquest sistema patriarcal, no? I aquí dins suposo que hi encabeix tot el món laboral i social que viu d'esquenes a la maternitat, diu que se'n renta les mans, diu, i que abandona la dona en el punt en què es queda embarassada, diu, i mentrestant pot haver-hi algú en algun lloc que estigui simplement escalfant una cadira, però això és políticament correcte.
Exacte,
no?
Exacte.
En canvi, una dona que estigui allà intentant fer mans i mànigues i que en algun
per
moment...
Per arribar a tot, no?
Clar, demani una jornada partida o una ajuda o el que sigui, això es veu com...
Com fallar.
Fallar en el sistema.
Falles en el sistema, el que s'espera de tu, a tot el que l'empresa t'ha donat durant tots aquells anys i sí, sí.
És aquest
el càstig i el preu que s'ha de pagar, no?
I el perill que jo veig és que llavors... potser pensem que és la maternitat que ens ha pres tot això, i ho vivim i ens culpabilitzem, que això també és molt de mares, molt, està, és el top, és el number one
de les mamis,
que és culpabilitzar-te absolutament de tot,
de tot, no?
O culpabilitzar la teva maternitat d'haver-te pres uns anys i veure-ho així, no? que és molt trist, perquè no és així. En tot cas, qui t'està aprenent alguna cosa és la societat que hi viu d'esquena, o el món laboral que no t'ajuda, però no el fet d'haver tingut fills.
I tant, i tant.
Però clar, sí que és un... Hi ha un càstig.
Hi ha un càstig i no només és un càstig, diguem, de judici social i que es concreta doncs, això, no? Amb tot el que et vas trobant de comentaris desafortunats o de dificultats a la feina, sinó que penso que el pitjor càstig és l'absoluta extenuació en la que vivim durant tants i tants anys. Jo penso que aquest realment és un càstig, no? Aquesta sensació d'estar permanentment arribant pels pèls i d'aquest absolut cansament, no? Allò que t'impregna
tot el
absolutament,
que fas.
No? I que perquè realment, clar, aquest cansament com s'explica? Doncs precisament per això, no? Perquè la maternitat, si tu la vols fer d'aquella manera, allà tu. Si tu has decidit donar el pit fins que l'infant en té prou, és una decisió que has pres tu. Si tu has decidit...
Per tant, la culpa és teva.
Clar, clar, clar. Si tu has decidit...
Haver decidit donar-li una altra cosa i poder anar-te'n a dormir.
Ah, exactament, clar. No? Si tu has decidit que aquell infant pot dormir amb tu i que, per tant, reps una cosa o ara es desperta o ara no sé què passa, és una cosa que has decidit tu, allà tu, amb el teu model de maternitat, no? I en realitat... és com que totes aquestes decisions generen un cansament infinit, no? I a més, amb la percepció que són decisions que, com que les has pres tu, podies haver decidit alguna altra cosa i, per tant,
bueno,
novament...
Sí, és com
no?
comentaris desafortunats, no? De gent, sobretot de gent que no té fills. Bueno, però tu vas triar-ho, tenir fills,
exacte,
no?
Exacte, no?
Si ho has triat...
O no calia donar el pit fins tan tard.
O qualsevol
no?
comentari, sí, desafortunat. Però bé, si són... Clar, és com que el sistema social i laboral només et deixa una opció de maternitat. I la gràcia és que avui la gent intentem fer, buscar un equilibri, cadascú amb les seves possibilitats, per poder fer tot això, per poder fer l'estil de criança que tu vulguis i no morir-te'n a l'intent.
Exacte, no? Exacte. I una mica el que es reivindica... per parlar d'alguna cosa també positiva que n'hi ha en aquest article i que m'agrada és que, clar, determinats models de criança, perquè de criança se'n poden fer, és infinit les possibilitats que hi ha per escollir, però que una de les coses que descobreixes, no, és que et genera un... és una font de plaer d'estar-hi bé, de què t'agrada, no? No? Que al principi de tot, no? El
dret al plaer.
El dret al plaer, no? És el fet de dir la maternitat és una meravella, és una font de plaer inesgotable i per tant
l'hauries de poder gaudir
en lloc de que fos un no arribo i a més estic sola i a més amb la culpa de no fer-ho prou bé, no?
I si en gaudeixes amb la culpa de gaudir-ne, que una mica aquí hi ha aquest marc, no, del patriarcat, no, de la prohibició, no, de que tu com a dona puguis gaudir.
A sobre, no? No, d'haver-te desviat del camí, a sobre resulta que t'agrada i que t'ho passes bé.
T'agrada ser una ovella negra, ets ovella negra i a sobre t'agrada. Bueno, clar, això és un tema, és un tema gruixut aquest.
Sí, sí, perquè ja no estem reivindicant la maternitat pel bé dels fills, pel bé de la societat del futur, sinó com un dret a gaudir d'aquesta etapa, perquè és una etapa absolutament fabulosa.
I aquí ve quan llavors la gent et diu que ets egoista, uh-huh, perquè vols ser mare per gaudir de ser mare, no? I encara ens pesa aquesta llosa,
a sobre, no?
Que és molt patriarcal, és com que algú t'acusés de voler gaudir de la teva sexualitat.
Exactament, exactament.
Que de fet és el mateix, perquè la teva maternitat forma part de la sexualitat, que no, la sexualitat va molt més enllà del sexe pròpiament dit.
I tant.
I clar, una mica, tornant a l'article, aquest marc que ho impregna tot, que és el marc del patriarcat, és el plaer que pugui sentir una dona fent qualsevol cosa, és totalment tabú i està prohibidíssim. Uh-huh. Perquè clar, com pot ser que tu passis bé i et sent que gaudeixis de la teva llibertat, de la teva sexualitat, de la teva maternitat i de la teva feina? Això no pot ser.
Això no pot ser.
T'ho has de passar malament en algun lloc.
Això fa una miqueta de ràbia i enveja, diria
jo,
no?
Exacte, clar. Per tant, hem de posar-hi alguna trava en algun lloc. No pot ser que siguis feliç a la feina i que, a més, disfrutis del model de criança que hagis triat.
Sí, sí,
llavors,
sí.
S'ha de posar alguna pedra pel camí.
Alguna pega. Aquestes dones felices
Clar, és una mica el... jo crec que és una mica la reivindicació del... d'aquest article, no? De poder dir, d'escollir un model de criança que tu et faci sentir bé i que el gaudeixis, no un model de criança que et permeti sobreviure en una cursa contra rellotge per poder fer de mare, fer la teva feina,
ja, exactament,
i anar a comprar per tenir alguna cosa a la nevera.
Ja, exactament. Que al final, clar, és una opció, no? La de la maternitat viscuda amb el seu temps i el seu espai, és una opció molt difícil perquè s'ha de fer en solitud i sense recursos, no? Llavors, una miqueta d'aquí retornem a la idea de la gran farsa, no? És a dir, que teòricament és una cosa que pots escollir, però a la pràctica el sistema no t'hi acompanya, no et deixa, i és a un cost personal molt i molt alt, i per tant, d'alguna manera es dir, ja n'hi ha prou, no? Perquè això és una mentida, no és una opció que puguem escollir, i en canvi és una opció que és una font de plaer i de gaudi inesgotable, i és el millor que podem fer pel futur de la humanitat, no? I per aquí també hi havia una de les idees que abans ho comentava, ens agradava, no? D'anar de l'ego a l'eco, no? Que és aquesta idea de sortir d'aquesta opció individual, i per tant tu tries i allà tu
ja t'ho faràs
amb la teva opció, a una opció d'ecologia social, de dir, és que la maternitat plaent ens interessa a tots, o sigui, ens interessa que les persones estiguin bé, perquè llavors és com poden criar millor, ens interessa que la criança, que els fills creixin en un entorn on les mares estan contentes i els pares i tot el seu entorn immediat està tranquil, perquè això és el que genera una col·lectivitat també més feliç i més equilibrada en el futur, no? És aquesta idea de no veure la maternitat com una opció personal, sinó com una opció de societat, no? I aquí també, des del punt de vista dels drets de la infància, quan es reclama d'alguna manera, no?, aquesta... que els infants no siguin concebuts, doncs, com uns éssers fràgils que hem de protegir entre tots, sinó com uns éssers amb drets que senzillament el que necessiten és que els hi garantim un entorn de creixement amb totes les oportunitats i les condicions que necessiten. D'alguna manera el que hem d'entendre és que els infants són un bé comú. És a dir, no és el teu fill, sinó que els teus fills són els nostres fills, són de tots, no? I aquest pas a la col·lectivitat és com... és una miqueta un clic que ens aniria molt bé, sí, a tots de fer-lo, no?
Bueno, és aquella cosa de la tribu, no? Jo serà com que vinc molt sensibilitzada amb el tema prehistòric.
Aquests dies.
Aquests dies amb...
els dinosaures
amb
t'ho han fet pensar.
Sí, sí, felicitats des d'aquí als organitzadors i organitzadores. Clar, penses en una tribu, no? I clar, realment els fills són de tots. I tota la tribu segur que veu el valor i la importància dels nens, perquè clar, sense aquells nens no continua la tribu, no? I llavors, clar, però aquí costa molt avui en dia, no? Perquè l'ego, el viure tancats a casa, el no relacionar-nos, no sortir, o sigui, els espais de relació són molt limitats, el...
I sí, vivim amb una falsa sensació de ara no em surt la paraula, de suficiència i d'autonomia, no? I tots els anuncis, tota la publicitat està al voltant d'aquesta idea de jo amb el meu cotxe me'n puc anar fins a la fi del món, i si tinc una xati al costat encara millor, i jo i la meva feina, la meva casa, el meu gos i la meva piscina, no? I ja està. I
bueno, això, jo, meu.
I sobretot que jo sol puc, i aquesta és una idea absolutament falsa, o sigui, tu sol no pots, perquè el dia que et trenques una cama i no tens a ningú que et vingui a buscar, estàs cuit, diguem, no?
No et serveix, o sigui, de res, ni el cotxe,
ni el gos, ni la piscina, ni la xati, no? I clar, d'alguna manera és, jo penso que aquesta idea com a societat és de les pitjors que puguem tenir, no? I és pensar que sense l'altre tu ja pots i que tu solet doncs en tens prou, no? Això no és veritat.
Clar, es barreja una societat patriarcal amb una societat individualista, no? I això és un còctel, uh-huh, i a més capitalista. Sí. Bueno, que de fet jo veig el patriarcat i el capitalisme es retroalimenten.
Sí, els hi va molt bé, molt, els hi va molt
bé. Es van
bé.
Molt bé l'un sí. a l'altre.
L'altre dia també estava amb tot un grup de discussió molt interessant i em va agradar molt una idea d'una de les participants que deia és que els infants, una de les coses que els hem d'explicar és quan es lleven de casa al matí i surten, poder explicar què és el que fa que tot allò pugui funcionar, què és el que fa que hi hagi un carrer raonablement net, que hi hagi un autobús que s'aturi a la parada, que quan arribes a l'escola tens tot un equip de mestres que t'estan esperant, que quan es fa l'hora de dinar hi ha un plat
a
taula, no?
Hi ha algú que ha fet un plat.
És a dir, hi ha tot un engranatge enorme que el donem per descomptat i que no pensem que és un engranatge, que és la tribu, que fa possible que tot rutlli, però no només per l'infant que surt de casa, sinó pel que se'n va a treballar i té una carretera que li porta, un cotxe que li funciona i tot un sistema que sense...
sembla que funcioni sol.
Ah, exactament, és a dir, tu sense tot allò, per molt títol i carrera i corbateta
cotxe,
que porta...
molta piscina i xati...
I gosset?
No.
No, allò sol no va, no? I és aquesta idea de que ens sembla...
Que tu sol pel món ja estàs.
Ja estàs, ja en tens prou i no va per aquí.
Bueno, és per això que aquest article reivindica un sistema social que tingui consciència d'aquesta diferència pel que fa a la maternitat com una... no sé com dir-ho, com una necessitat o com un fet més de la societat, no com una nosa o com una molèstia o com un sí, clar, hem de tenir fills però fem veure que no ho veiem, sinó un sistema social que entengués, que fos conscient i sensible a les necessitats de les famílies, dels pares i les mares.
I posar sobre la taula, al final, és una mica el que conclou, no? Que el maternitat i món professional són perfectament compatibles i hi ha maneres de fer-ho. De fet, hi ha països que ja ho porten a la pràctica, és a dir, és que no ens hem d'inventar gran cosa, no? Per això de tant en tant va dient mirem el nord i mirem no només amb quin sistema, diguem, quin sistema social està fent compatible maternitat i carrera professional i mirem també com creixen els nens i quin nivell de plaer i felicitat manifesten les mares, no?
És que aquí ja es barregen temes, que parlàvem abans a micròfon tancat, perquè pensava molts d'aquests llocs en què la maternitat es pot gaudir amb el sentit del plaer i també en el sentit de gaudir una baixa durant 2 anys, com a mínim, també va molt lligat a l'edat de l'inici escolar. Uh-huh. Que aquí sembla que, bueno, que com si poguéssim començar abans d'haver nascut...
Ja ens hi posaríem,
Ja ens hi posaríem, no? I no, hi ha molts llocs que comencen els infants a l'escola als 6 anys.
Exacte, sí.
I fins aquells 6 anys els nens estan a casa i estan jugant, i aquí... quan arriba un nano P3 que ja no ha anat a l'escola a bressol, ja m'arrameu,
sí.
Perquè esclar que
ui,
nen...
perquè aquells hàbits ja no estan treballats com clar, voldríem.
Clar, ja no hi ha aquella estandardització, no hi ha aquella uniformitat, llavors això és incòmode.
Exactament.
És que ho és incòmode per les persones que estan gestionant aquell grup d'infants tan petits, que no hi hagi uns hàbits estandarditzats, no és còmode.
Això mateix.
És així, és trist, però és així.
Sí, sí.
I no...
Però perquè el propi sistema, diguem que ja preveu aquesta uniformitat, no? Perquè si el P3 fos plantejat des d'un punt de vista menys estructurat, no? Segurament que això vol dir grups més petits, més mestres, tot el que diem, no? És a dir, vol dir una inversió en educació de veritat, i això hauria de ser una aposta de país, però que d'alguna manera el que és incòmode és perquè el sistema ja té una expectativa, però que si tu la canvies i t'organitzes d'una altra manera, doncs
clar,
podria formar
ja és...
part del... de la
d'aquí,
normalitat. No?
D'aquí, de la consciència social, se n'hauria de traduir una consciència política.
Uh-huh.
Perquè si no hi ha consciència política de la importància de la maternitat... no hi haurà ni baixes, ni retribucions, ni reconeixements, ni acompanyaments, ni un plantejament del sistema educatiu que concordi amb això.
Exacte.
Perquè, en fet, el sistema educatiu que tenim ara, tot i els canvis, és hereu d'un sistema que l'únic que volia era uniformitzar mentalitats.
Sí, sí, preparar els infants per anar a la fàbrica el dia de demà. No?
I ciutadans que no molestin gaire.
A l'era industrial, sí, sí,
clar,
exacte.
Venim d'on venim, eh?
Exacte, bueno, exacte, exacte.
Venim d'on venim.
Déu-n'hi-do, avui, eh? Hem fet una volta, no?
Hem fet una volta molt gran.
Molt gran.
Però sempre acabem tornant al mateix lloc, eh? Allò que diuen de
sí,
roda al món
i torna al Born, no?
Nosaltres tornem al Born i també, bueno, esperem tornar a la temporada que ve.
Sí, i tant, i tant, i tant.
Esperem tornar-vos a poder, bueno, poder gaudir aquí a una codinenca amb vosaltres. Jo, per la meva part, no sé, encantada d'haver estat una temporada més i agrair a una codinenca aquesta oportunitat.
I tant, m'hi sumo. També moltes gràcies a l'oportunitat d'aquests micros i aquesta sala que quan arribem aquí està tot a punt, eh? I sembla que...
Sembla que passi sol, no? Però això sembla... no sé, hi ha algú...
Però aquí hi ha algú que es preocupa quan falla un micro. Tenim a la Marina, una acompanyant allò...
Em fareu posar vermella,
indispensable.
No, clar...
Indispensable.
Jo, un plaer haver estat amb vosaltres. La conversa d'avui a mi m'heu deixat amb la boca oberta perquè teniu arguments i molts més arguments, ho dic que perfecte. I res, que ens veiem la temporada que ve, no?
Molt bé.
Molt bé.
Doncs bé, avui us deixem amb una cançoneta del senyor Bruce Springsteen, que és un senyor tan entranyable que va tenir el gran detall de treure a ballar la seva mare, ja gran, que deu tenir més de 80 anys, en un dels seus concerts.
91, entenc.
91, mare, imagina't.
Té mèrit, eh?
Té mèrit, eh?
El si fill podeu, i sí, la mare, eh?
Si podeu buscar el vídeo al YouTube, és una joia. Vinga, bon estiu
bon
a tothom.
Bon estiu a tothom, gràcies. Yeah.